En sintonia, a Sa Pobla Ràdio, de dilluns a divendres, de 10 a 12.
I 16 minuts. Ja sabeu que tots els dijous dediquem una estoneta a parlar del poble, a parlar de política municipal, i els nostres convidats són els representants dels diferents grups municipals a l'Ajuntament de Sa Pobla. Avui té el torn Més per Sa Pobla i el nostre convidat és el regidor Toni Simó Tomàs. Benvingut i bon dia.
Molt bon dia.
Repassarem una mica què passa per aquí i també, si vol, ja va sortir amb una mica més enllà del municipi per comentar les coses que estan d'actualitat en aquest moment i que sempre d'una manera o de l'altra ens afecten. Comencem per allò més immediat. Dilluns hi va haver ple a l'Ajuntament, un ple convocat a instàncies del Partit Popular, i van aprovar una sèrie d'esmenes a la llei agrària que en aquest moment està tramitant-se en el Parlament des de la Conselleria d'Agricultura, una conselleria que gestiona Més. Vosaltres en aquest ple us vau abstindre en aquest punt, i la portaveu del Partit Popular va dir que és una llei que perjudica seriosament a la pagesia del municipi, tant agrícola com és el municipi de Sa Pobla. Toni Simó, en relació a aquesta llei i a les esmenes que es varen presentar, què explicaries als pagesos que ens puguin sentir o als oients en general de la ràdio? Quina és la vostra postura i com veus aquesta llei agrària?
Sí, bon dia una altra vegada. Bueno, quan altres mos entreguen o mos fan la proposta d'esplenari, aviat començam a analitzar els punts que presenta el Partit Popular per aquest plenari, que realment diu, precisament com diu la seva portaveu, que dificulta o agreuja la situació dels pagès. Precisament la llei cerca tot el contrari, és a dir, defensar la figura dels pagès, la professionalització dels pagès, i fins i tot els pagès amateur, per així dir-ho, que pugui treballar les seves terres, precisament per evitar un fenomen que s'està estenent, que és l'especulació del sòl. Bueno, sempre ha hagut especulació del sòl, però a més ara amb una indústria nova, per així dir-ho, dins rústic, que és allò que és turístic, dins rústic, doncs intenta evitar això i intenta precisament posar punts o posar els focus d'atenció a la producció agrícola i no en l'especulació del sòl per després destinar-lo bueno, habitatge o fins i tot en el lloguer, no? Lucrar-se de la terra. Precisament la llei cerca revertir aquesta situació i donar peu i sobretot recordar que és una llei transitòria, és a dir, ara mateix utilitza la delimitació de zones d'interès agrari per tenir delimitat l'espai per no poder fer ús per habitatge, i cerca d'alguna manera fins que el Consell resolgui, perquè hem de recordar que les competències de territori al final, o de limitació i etiquetatge del territori, el té el Consell de Mallorca. Mentre no hi hagi la delimitació feta, doncs el govern delimita com les zones que ara mateix estan delimitades com a zones d'interès agrari, o d'interès agrari, per així dir-ho, per poder desenvolupar la llei, i després ja és el Consell de Mallorca que respondrà a veure quines són les delimitacions exactes. Per tant, estem xerrant que s'ha de fer una proposta de resolució del plenari per un estat eteri, al cap i a la fi, perquè no acaba de ser, és a dir, la delimitació que ara marca la llei no és la delimitació definitiva, sinó que és un moment transitori per poder desenvolupar. Sí que més se va estendre, perquè tampoc no volíem entrar dins aquest joc de si un ha dit i l'altre ha dit. És veritat que jo crec que la llei, o des de Més creiem que la llei afavoreix precisament el que sempre alguns partits diuen que defensen, però ja veiem que després s'ha defensat l'especulació del sòl i estan defensant o estan proponant en aquesta, no? Estan proposant que Manco se defensi l'especulació del sòl, i creiem que no. Creiem que si hem de mirar pels pagès i hem de mirar de conservar un ofici que Sa Pobla és realment bastant estès, doncs crec que s'ha de mantenir precisament aquesta delimitació, i crec que la llei defensa precisament aquest objectiu, no? Que és defensar el petit, el pagès, perquè el pagès, al cap i a la fi, li interessa tenir terres barates per poder comprar-les, perquè tenim, no hem d'oblidar que l'agricultura ara mateix no és, no és un sector local, sinó que és un sector global, i no competim amb Muro, no competim amb Manacor, no competim amb Campos, sinó que competim en tot el món, no? I al cap i a la fi, el pagès amb unes terres petites no pot competir a fora, no? És molt més complicat. Per tant, el pagès, per interès propi, ha de tenir capacitat econòmica per poder comprar un solar, i per tant un solar rústic serà molt més barat que un solar que puguis especular amb ell per fer habitatge.
Per fer habitatge, ara precisament he pensat en una notícia que apareix a la premsa d'avui sobre relacionada amb l'especulació del sòl, precisament. Són dades de l'Agència de Defensa del Territori que diu que precisament el màxim d'infraccions registrades són en sòls rústics relacionades amb el lloguer turístic. Vull dir que ve molt en relació amb tot allò que, clar, que estan xerrant ara.
S'ha obert un meló que fins ara no... A veure, fins ara. Estem xerrant de, clar, que no, no és d'un dia per l'altre, no? Ha hagut una trajectòria que pot ser que siguin 10 anys on s'ha desenvolupat precisament l'especulació del sòl i les infraccions urbanístiques, perquè la celeritat d'un ajuntament no és la celeritat que val un propietari per poder llogar el més aviat possible, i la gent actua sense tenir permisos moltes vegades, i doncs implica que l'agència, en aquest cas, Defensa del Territori, hagi hagut d'actuar malauradament perquè les coses no s'han fet bé, no? Si les coses es fan bé, evidentment no haurien d'haver actuat. Si actuen bé i fins les coses bé, evidentment les coses són correctes. El que passa, i crec que aquí està el problema, és que si no aconseguim diversificar aquesta economia i ens centrem simplement en construir per llogar, al cap i a la fi modificam l'idiosincràsia del camp, que no, ja està passant una extensió de cens urbana, perdó, sí, cada vegada que estem estenent, tot això té una implicació ecològica important, i implica que estem estirant la nostra polis, no? La nostra ciutat, i l'estem estenent a un espai que no és propi d'una ciutat, no? Per tant, el fet de SADU, l'Agència de Defensa del Territori, penso que és positiu perquè precisament defensa, en aquest cas el rústic, tant de bo també se fes urbà, i crec que és una eina interessant que el Consell ha de potenciar i està potenciant.
En aquest ple també hi havia un altre punt que en aquest cas va aprovar-se, una altra moció que en aquest cas va aprovar-se per unanimitat, que la de millores a la carretera Vea que va cap a Can Picafort. En aquest cas sí que vareu estar d'acord amb la proposta que formulava el Partit Popular.
Si bé és cert que aquesta... Bueno, és un camí, sí que és veritat que no és una carretera, que per ser un camí està en condicions acceptables, també no hem d'oblidar que les competències en carreteres d'un ajuntament evidentment no són les que toquen, o no són les que li corresponen, millor dit. Ja m'haurà passar, o ja estem pagant les conseqüències de la ronda per haver actuat des d'una administració pública municipal en matèria de carreteres, que no era la nostra competència. Bueno, s'ha treballat cap a Can Picafort, aquella carretera, sí que és veritat que s'han fet actuacions puntuals de senyalètica, sí que és veritat que s'han fet actuacions puntuals de millorar algunes parts d'espaviment, i me recordo que fa 2 anys, i això ho vaig comentar en el plenari, va venir la consellera de territori del Consell de Mallorca, la Mercedes Garrido, i li vaig comentar precisament si aquesta carretera el Consell podia actuar-hi. Què passa? Ja em va dir rotundament que no, perquè és un mar més que han de... És a dir, cadascú ha de grenar per casa seva, no? I penso que sigui totalment positiu perquè té un caràcter de connexió intermunicipal, no? En aquest cas connecta Muro i Sa Pobla i també Can Picafort, depèn de on tiris. I sí que és veritat que seria positiu. El que passa que fer una infraestructura així com toca per arreglar aquella carretera entenc que és costós, perquè a més s'ha de fer una gran obra hidràulica importantíssima, perquè me'n recordo que fa 2 anys també, per gener, va haver les inundacions i aquella carretera formava part de les inundacions, precisament perquè les connexions de les canonades que connecten per ajustar tampoc no estan ben fetes i s'hauria de fer una bona obra, que crec que el Consell té també altres interessos per potenciar algunes obres i de millora d'algunes carreteres, que jo crec que és la prioritat, millorar la seguretat de les carreteres, no fent-ne més, però sí que...
Que siguin més segures per tots. Exacte. Donar també l'important volum de vehicles que passen per aquest camí i per la resta de carreteres que tenim a l'illa.
Bueno, està clar que és un vehicle, la bicicleta, però bicicleta bicicletes també una quantitat important.
Sí. Sí, sí, sí. Més notícies a Sa Pobla. La setmana passada es va fer públic que el jutjat contenciós a Trer de Palma va desestimar aquest recurs interposat per l'arquitecte municipal contra l'Ajuntament perquè aquest tècnic no cobrarà els 409.000 euros que reclamava en el consistori en concepte d'unes feines fetes durant la legislatura 2007-2011. Mm-hmm. Una sentència o una resolució que encara es pot recórrer, però això és el que tenim ara. Des de Més per Sa Pobla, es va rebutjar un acord extrajudicial que s'havia proposat que reduïa el pagament de 270.000 euros, llavors això es va tramitar per via judicial. Ara que tenim aquesta resolució, com ho valora Més?
Més ho valora positivament. De fet, en el seu moment van ser bastant qüestionats per la nostra postura, però al cap i a la fi hem vist que estem ens ha acabat donant-se raó, no? Bé, els temps i la conjuntura, no? Però al cap i a la fi sí que és vera que en el moment que se mos demana o se mos proposa aquest acord extrajudicial no van veure gens clar perquè havia de ser aquesta quantia i no una altra, no? I per això van decidir que veiem molt més encertat i veiem que no hi havia altra via que presentar és a dir, seguir per el procés judicial i a veure a menys que mos dirien. Mos aferrava un argument molt clar. Aquesta persona, en un moment donat, durant la legislatura del Partit Popular, se l'acomiada. Sí que és vera que és una persona que no està dins la plantilla laboral de l'Ajuntament, perquè és un professional que se li paguen els serveis, però degut a la situació de l'Ajuntament, a la idiosincràcia d'aquest Ajuntament, algunes peces estructurals hi manquen, i se fa necessari implantació, una modificació en aquest cas de la relació de lloc de feina que precisament ara s'hi està treballant i suposo que per setembre ja estarà solucionada. El tema està que a l'època d'enviar el Serra aquesta persona és acomiadada. Aquesta persona ve acomiadada, no se li renova el contracte, però bueno, al cap i a la fi la resolució del jutge en aquell cas diu que aquesta persona ha estat treballant tant d'anys dins la institució pública municipal que la resolució del jutge era que se li havia d'indemnitzar tot aquest temps que havia fet feina perquè se li pot considerar que s'havia o estigui formant part d'una part estructural de la plantilla i per tant s'havia d'indemnitzar com a treballador de la casa. Per tant, nosaltres ens referàvem a aquest argument i com a treballador de la casa tots els projectes que se desenvolupen en el procés d'un horari laboral entenem que han de ser fruit del treball que genera o de la força de treball que genera aquell treballador. Per tant, ens referàvem a aquest argument de que aquesta persona havia duit el jutjat o el judici, millor dit l'Ajuntament precisament per el seu acomiadament, ens referàvem a això perquè li havia donat la raó el jutge i vist això, l'argument ha estat el nostre plantejament era correcte i és vera que encara se pot recórrer, però a manco les primeres impressions és que són positives, que s'ha entès que aquesta persona formava part de la plantilla i el projecte acaba sent de l'Ajuntament i per tant no s'ha de pagar res. I precisament quan se mos proposa ja fa 3 anys d'això, quan se mos proposa aquests 270.000 euros, clar, mos van aferrar i per què no 10.000 o per què no 5.000 o no per què 2.000 o 300.000, no? I doncs vam arribar a la conclusió de que creiem que ja no li havien donat suport i així mos van mantenir i per això dic que havíem estat qüestionats perquè al cap i a la fi és un moment que evidentment no és agradable, no? I al final bueno, pareix que estens, com he dit anteriorment, mos ha acabat donant la raó.
Hi va haver desacord, per tant, dins l'equip de govern. Han passat 3 anys ja i ja quasi està més a prop d'unes eleccions i d'una nova legislatura. Tantura esperé per fer balanç, però sí per mirar un poc enrere. Diries que els desacords com aquests han estat més bé puntuals o hi ha hagut una bona sintonia en general, diríem, en l'equip de govern?
A veure, sí que sempre defens que qui més qui manco ha entrat per fer feina I si bé, evidentment, ha hagut desacords, com a qualsevol relació, ha hagut desacords, sí que és vera que alguns s'han deixat de banda, alguns han estat més punyents, però sempre cadascú ha sabut estar dins el seu camí, dins la seva via, i sí que ens hem mantingut gairebé tot fermes. És vera que a mi el meu més agradat una gestió més transversal, però entenc que implantar una cultura de pacte és complicat. Però penso que sí que és vera que en qualsevol moment ens hem desavingut, però sí que és vera que també en qualsevol moment ens hem ajuntat, no?, per treure conclusions interessants. I la meva valoració és, no te diria excel·lent perquè seria decorar una situació que realment no és excel·lent, perquè crec que per arribar a un excel·lent han d'haver molt de mèrits, però sí que ben notable està correcte. I crec que hem fet un bon tàndem. Pensem que ideològicament són complicats d'ajuntar amb aquest aspecte, però al cap i a la fi, sí, són diversos amb aquest aspecte, i crec que al cap i a la fi responem a la diversitat de la societat, la nova societat de la Pobla, no? D'una societat que ja no té en compte les majories, sinó que ja té en compte que pot haver projectes d'esquerra dins un ajuntament que fins ara havia estat històricament de dretes, no? I penso que és important posar aquest punt sobre les is i veure les tessitures que pot marcar i les feines haver de fer, perquè al cap i al fi la cultura organitzativa la marques cada dia.
De les àrees que heu gestionat, de més, has estat satisfet de la feina feta? Quines diries, per exemple, que han estat les coses més importants que heu posat en marxa, que heu pogut aconseguir aquesta legislatura?
És una pregunta realment mala de contestar.
Sí,
no?
Me'n faig càrrec.
Sí que és vera que, a veure, si anem per àrea per àrea, crec que seria complicat haver d'entrar en detall de cada cosa, perquè segurament me'n deixaria qualcuna i tampoc no m'agradaria, perquè cadascú ha fet tot el que ha pogut i me sabria greu deixar-me algun mèrit important. Però sí que és vera que un dels mèrits importants és encaminar la recollida selectiva porta a porta. Si bé és cert que van tenir una complicació enorme a nivell de contracte, o dins pel que fa al contracte de l'Ajuntament de la Pobla, tenia un contracte blindadíssim i complicat de penetrar en aquest aspecte, i era amb una dificultat importantíssima i no hem pogut actuar. Però sí que és cert que hem plantejat tot a partir d'ara, tota la política de medi ambient, en matèria de residus en concret, millorar i encaminar tot el projecte cap a la recollida selectiva porta a porta. Hem fet un nou contracte de recollida de fems, en aquest cas de reciclatge, que ens millora moltíssim la situació de residus. I mostra d'això és que hem implantat CITR, que és una de les línies més interessants i més importants de la recollida selectiva porta a porta. La gent ja té coneixement de que existeix aquesta eina, i a més tenim una millora en la recollida selectiva porta a porta, selectiva en aquest cas, perquè no és porta a porta, sinó que els contenidors han multiplicat el doble, i a més han fet diverses campanyes en els comerços, i ells, aquests comerços poden tenir els dimecres, concretament poden treure el cartó, per exemple, i els comerços que tenen vidre també se'ls va recollir in situ. A més, una de les coses que també hem aprofitat és que el contracte que tenim en la recollida de residus sòlids urbans, orgànic i rebuig, doncs en aquest cas hi havia un 1% del pressupost que mai s'havia gastat, i hem aprofitat aquest 1% del pressupost que està damunt del contracte per plantejar campanyes, i totes les etiquetes i algunes campanyes que han fet ho han pagat aquest pressupost, que l'Ajuntament no ha hagut de gastar ni un duro extra en aquest cas, i és important, que crec que és una de les coses més importants que s'ha fet. Sí que és vera que s'ha potenciat molt el tema de cultura, s'ha millorat el tema de joventut, modestament, perquè també al cap i a la fi un ajuntament no té competències directes de joventut, però sí que és vera que s'han fet actuacions interessants, sobretot a millorar una setmana d'infància de la joventut, que era molt embrionària, doncs s'han anat consolidant algunes peces claus i han anat millorant amb aquest aspecte. Després, temes d'innovació, doncs crec que és important que el tema d'innovació sigui un punt de partida per anar innovant. És veritat que com a àrea, evidentment, jo he de recordar que no tinc cap tècnica. Bueno, al cap i la fi és estructural. A la Pobla no hi ha tècnics, no hi ha molt de tècnics dins les àrees. Només a serveis generals sí que hi ha tècnics, però després no hi ha... És un problema, perquè al cap i la fi... Una...
Tècnics més específics.
Exacte.
Administratius o administració, sí.
O gent que treballa, no? I al cap i la fi crec que és una de les dificultats que tenim a l'hora d'emprendre projectes. Al cap i la fi un regidor no ha de saber perquè... No té per què de saber de lleis, no té per què de saber de res, del cap i la fi. Simplement un regidor o una regidora ha de guiar espiritualment per així, no? Que vull anar cap a aquest objectiu.
Ha de ser gestor.
Exacte. Gestor i implicat, evidentment. Mm-hmm. No? Jo crec que la figura és aquesta. I innovació, crec que s'està renovant. Hem implantat un protocol d'actuació amb innovació, s'ha posat la seu administrativa electrònica. Doncs crec que s'estan fent coses modestes, però al cap i la fi interessants. Ja que crec que quan vaig començar vaig dir que series govern de les petites coses, perquè al cap i la fi tenia un foradat econòmic que s'està revertint, s'ha baixat un 50% i crec que és important, que això també és una actuació de conjunt de tots els membres que formem l'equip de govern. I després també crec que la ràdio també és un exemple d'anar fent les coses planificades i en vista de futur. Si bé jo m'hauria agradat obrir la ràdio el primer dia, doncs ha estat un projecte gairebé 3 anys per poder-se obrir amb unes condicions molt acceptables, que com poden veure, ara puc parlar i me poden sentir, o pots parlar i te poden sentir. I la idea conceptual de la ràdio és aquesta, comunicar, transparència, no? Que al cap i la fi et seina de tot el municipi que vulgui estar informat, que tanmateix un poble informat és un poble crític i un poble just, no? I crec que és la clau, no? I després, temes de, com he dit, el tema del museu o el tema de cultura, crec que ha estat una eina interessant per poder plantejar que tenim un museu i que tenim unes capacitats que fins ara no se contemplaven. I sí que és veritat que unes decepcions crec que també s'han de dir. M'hauria agradat tenir el museu amb unes condicions molt acceptables. El tema està que el museu s'ha deixat de mans, feia 7 anys que no se feia, jo sempre pot ser la mateixa metàfora, els vidres de darrere no s'han fet net des del primer dia. Per tant, això és el manteniment que se li ha fet en aquest edifici, no? I al cap i a la fi sempre costa ara un rompre anar a arreglar una gotera és molt més fàcil en el moment que la tens. Quan fa 17 anys que hi ha aquella gotera ja no has d'actuar per la gotera sinó que has d'actuar per la teulada, no? Doncs això és com s'ha passat en el museu i al cap i a la fi hem anat mirant diferents projectes, actuacions puntuals i al final el que s'ha de fer és una actuació integral, cosa que no comptàvem amb ella perquè el museu està en una situació molt més complicada de la que esperàvem i actuar econòmicament la Pobla, sabem que com està i se fa molt més complicat. I al cap i a la fi s'ha demanat un projecte, tenim una fase d'actuació primer de tot per arreglar l'edifici originari, que és el que primer de tot hem de conservar, i ja puja només l'edifici embrionari original, uns 300.000 euros. Veure tota la visió de conjunt i fer un arreglar bé el museu pot costar prop d'un milió d'euros, gairebé fer-lo nou.
Déu-n'hi-do.
Sí.
La llista de pendents, idò.
Llista de pendents.
I tenim més coses en aquesta llista de... Dependents de compromisos.
I tant. Jo, de participació ciutadana, ja tinc una cosa pendent. De fet, fa mesos i mesos que tinc els pressupostos participatius fets de la meva mà. Al cap i a la fi, jo no soc tècnic, tampoc no tinc la possibilitat de... Ni que fos tècnic professional en aquest aspecte. Estic aquí com a regidor i ja no puc dur això endavant. I sí que és veritat que ja com vaig presentar les eleccions, vaig dir tres coses. Si hem de dur pressupostos participatius, hem de tenir la part política amb ganes, la ciutadania amb ganes i una part també inqüestionable és els tècnics amb ganes. I en veure la situació de l'Ajuntament, és complicat dedicar esforços a coses que ara mateix venen sobrevingudes. No descart el govern que hi hagi en el futur, tant de bo, evidentment, siguen nosaltres, no? Però això és una feina que tindran feta i possiblement, abans d'acabar la legislatura, podrien dur aprovats els pressupostos participatius. I així, amb moltes més coses, si bé és cert que tenim la comissió de festes, cal potenciar-la més, però sí que és veritat que en el seu moment ja vam comentar que està funcionant a poc, però crec que funciona així, coses modestes per anar tirant endavant. I, evidentment, multitud d'errades d'iniciar, perquè quan comences la legislatura el primer any a Terres, el segon comences a conèixer com està tot el tema, el tercer executes i el quart ja estàs a eleccions. És com una cosa molt ràpida i passa el temps volant, no? I clar, la dificultat és aquesta, que el temps passa tan aviat, l'administració és de naturalesa lenta, i me'n recordaré sempre els primers dies, diu, un tècnic de l'Ajuntament em diu, dus una marxa, dues o tres o cinc més de la que du l'Ajuntament.
Per tant, ara ja mos trobam en aquest quart any, que dius tu, no?
Ja mos trobam en la recta final, sí.
Vosaltres ja començau a xerrar de llistes, de totes aquestes coses. Toni Simó hi tornarà a ser o no?
En Toni Simó tornarà a ser o no? No ho sabem.
Ara, no sabeu.
Cal saber... És a dir, no és una proposta, no és una elecció personal només, sinó que també hi ha un equip darrere que m'han donat la seva confiança si s'escau, i si hi ha una persona evidentment més vàlida, jo no tinc jo massa gelós amb aquest aspecte. Al cap i la fi, sóc un ciutadà que dona servei per 4, 8 anys més, i 8 anys, no, 4 anys més, en total 8 anys, i que està implicat a l'Ajuntament, perquè aquí ningú, al cap i al fi, ningú fa per dobbers, o manco nosaltres no ho fem per dobbers, perquè no són ni mil euristes, i estem treballant per, com una associació un poc més grossa, no? Treballant la meva cultura de servei, que l'he aplicada a un nivell un poc més alt, però ja està, no... Mm-hmm. No estem xerrant de, ni de cadires ni això. Per tant, sí, estem parlant de llistes, evidentment, estem cercant persones, possibles persones que ens puguin acompanyar en el projecte, ja no tant de llistes, sinó en el projecte en general, que és el cap i el fil més important, no? Persones que te donin suport cada dia, que te aportin la seva opinió, que és això el més enriquidor de la política, pens, i la conjuntura 2019 doncs crec que serà positiva per la pobla en el moment que se presenti un equip fort de l'esquerra, des del meu punt de vista, clar.
A nivell autonòmic, sí que ja ho teniu clar, vull dir, sí que vareu fer el vostre propi procés i ja teniu candidat i candidata.
Exacte, sí, sí.
pel Parlament i també pel Consell de Mallorca.
Sí, si bé és cert que és veritat que tenim els candidats, tenim les dues cares visibles, bueno, les quatre, al cap i la fi, no? Però sí que és veritat que encara ens cal la llista, no? Perquè més hem de recordar que fa llistes obertes en aquest cas, i després bueno, se fan les primàries amb aquest aspecte de col·locació de llistes per veure, per donar veu als pobles i col·locar d'alguna manera les llistes talment com volen els militants o els simpatitzants, no? I crec que bueno, novembre ja tindrem, novembre o octubre tindrem les eleccions d'ordre de llista en aquest aspecte.
Ha estat bona la comunicació govern municipal o més a nivell municipal o més a nivell autonòmic?
Sí, de fet sempre hem tingut bastanta línia amb el Consell, sobretot d'agricultura per les situacions que ha hagut al cap i a la fi, no? Va haver les inundacions i van tenir les actuacions dels torrents, mai s'havia fet tantes actuacions en els torrents, i en Vicenç, el conseller en aquest cas, va actuar en la màxima celeritat possible. Sé que va haver un trull administratiu que se van impugnar unes bases i se van haver de repetir, el Codi d'Enginyers va fer repetir, estaven tot el seu dret, i per tant si hi ha un error s'ha de corregir. Han tingut visites en els portals de pagesos, això dins l'àmbit de l'agricultura. Han tingut visites de la consellera de Cultura diverses vegades, na Fanny Tour. Crec que s'endú un dels rànquings més importants de visites a la pobla, cosa que sempre li agraeix moltíssim, perquè crec que mostra que la feina s'està fent i s'està fent bé, i que el govern li té un cert apreci, no? Dic govern i dic consell, que també han tingut les seves visites i les seves preocupacions i fins i tot les seves ajudes, no? De cooperació local tenint les seves ajudes, del consell en aquest cas. I després també un dels temes importants és que me'n record que fa 2 anys vam anar a veure a Fina Santiago explicant un poc la situació de la joventut de la pobla, i a mostra d'això és que enguany en l'institut comptarà amb una figura d'un educador social.
Sí, a Can Peu Blanc.
A Can Peu Blanc. De fet, això va ser una reunió que va sortir de Catalina Munà i jo, perquè vam anar a veure-la, explicant un poc la situació i la preocupació que tenim cap a la joventut de la pobla, i ens va dir que en el 2018-2019 hi hauria un educador social, perquè hi vam anar un mes un poc tard, perquè si no haguéssim pogut tenir ja l'any passat un educador social. Al cap i al fi tenim aquest any ja un educador social, i espero que el govern qui governi el mantingui.
Quina serà la seva tasca? Quina és la missió d'aquesta educació social?
Bueno, sobretot, el més interessant que crec que, o l'actuació important d'aquest educador social o educadora, serà treballar amb les persones, amb el col·lectiu en risc d'exclusió social, que és primer de tot la línia principal d'actuació que ha d'intentar revertir una societat, no? Totes aquestes persones que estan en el llindar de l'exclusió social, doncs pens que, bueno, en el llindar o concretament dins el col·lectiu esclot socialment, que crec que s'ha d'actuar al mínim per un criteri o per una dignitat social, eh? Això per bàsic. I al cap i a la fi intentarà segurament actuar primer de tot per aquest col·lectiu o per aquestes persones que tenen aquest risc i sobretot temes d'absència escolar,
sí.
Un poc un suport també a aquesta part administrativa d'informes i la connexió entre serveis socials i l'espai d'acollida, per exemple, ara, oi, perdó, és que estic pegant coses en el micro contínuament perquè quan xerra m'ha mirat de moure les mans i m'estic contenint molt, però bé. No, el tema està que l'espai d'acollida penso que és una eina que s'ha de revisar i s'ha de revisar bé. En el sentit que tenim un pla d'acollida de fet dels serveis socials necessiten més gent i penso que serà una eina i un bon interlocutor, o interlocutora en aquest cas, que faci una feina de vincle entre serveis socials, ajuntament i institut, no? Bueno, evidentment serveis socials és ajuntament, no? Però sí que ajudaria molt bé a triangulitzar tot aquest procés, que és un procés d'arribada i sobretot el procés d'acollida que fa la societat cap a les persones nouvingudes, per exemple, no? I al cap i a la fi és una de les tasques principals que farà aquest educador o educadora social.
La regidoria d'educació la gestiona més.
Sí.
Una de les preocupacions també de la gent de Sa Pobla és el tema de les escoles, l'escolarització, les places escolars. Tenim una resolució pronta, pronta no perquè si cal un centre educatiu s'haurà de fer, vull dir,
sí,
això requereix
sí.
un cert temps, però com està a hores d'ara tot aquest tema?
A hores d'ara, doncs, hi ha bones notícies. Sí que és vera que s'està treballant dues propostes principals, val? No hem d'oblidar que pot haver dues línies i principalment hi ha la del concurs o la d'un conveni. Al cap i a la fi veiem que hi ha possibilitat d'haver un projecte d'escola enguany, fins i tot. No acabada, però sí que evidentment el projecte fet. L'altre dia va haver una reunió positiva en la conselleria i va haver bones notícies i les nostres propostes poden tirar endavant. Com bé, no cal dir noms ara per ara perquè podíem entorbir la situació, però al cap i a la fi crec que hi ha bones intencions i bones vibracions i crec que Sa Pobla, si haguessin treballat això fa 4 anys, 3 anys, sabíem que era ben necessari un col·legi nou. Sí que és vera que des de que se governa, des d'aquest govern s'ha millorat molt el tema de l'educació, sobretot per evitar els guetos culturals en aquest cas, i crec que és important aquesta tasca que s'està fent de baixar les ràtios, millorar la qualitat educativa i sobretot evitar aquesta mala praxis que no entenc en què se basa de unificar un perfil, en aquest cas un perfil social, cultural, una classe que està demostradíssim que això no ajuda a ningú, ni en els més bons ni en els més dolents en aquest cas. No dit de comportament, sinó les persones que tenen ja coneixement de la llengua, per exemple, ja van molt més per avançat que les persones que no tenen coneixement. I està demostradíssim que les persones que no tenen coneixement de la llengua, que mantenen relacions, siguin d'amistat o familiars o això, amb una llengua que no és la pròpia, doncs acaba adquirint molt més ràpid o que aprenent amb audiollibres d'aquests, no?
Sí.
I o mirant la televisió, fins i tot, que la gent aprèn més gairebé mirant els dibuixos que bueno, al cap i a la fi penso que vull fer especial menció en aquesta mala praxis de diversificar els col·lectius entre dos col·lectius, el autòcton i el migrant, i crec que la part positiva és aquesta, no? Que s'hagin juntat i que s'hagin posat la proporció de persones en dificultats, per exemple, en persones que no en tenen.
Per aconseguir un equilibri, integrador, no?
Exacte.
Molt bé, jo crec que hem fet un bon repàs a l'actualitat del municipi. Les festes estan a punt d'acabar, però per l'àrea de cultura encara queda aquesta traca final
exacte.
De la nit de l'art. Tot a punt.
Bueno, sí, nit
com han anat aquestes festes?
Han anat... Jo estic cansat, ja me pot veure la cara. Ahir eren les dues acabant el folletó de la nit de l'art. Bé, És que jo tinc horaris un poquet intempestius i després me falten hores de sant, però és que és normal, perquè no el temps del dia no m'abasta. I ahir, me'n recordo, ahir vaig pensar que m'aniria a dormir prest, però com sempre no acaba sent així. I record que, bueno, estigui plantejant les tasques que quedaven ja per acabar la nit de l'art i precisament el fulletó. Ara tinc joves que van venir l'altre dia plegant els fulletons, perquè l'any passat me'n record que quedaven dues hores i jo estigui plegant allà fulletons en les mans totes brutotes i els vaig deixar tots tacats. I és veritat que queda la nit de l'art per una banda, que me desgasta personalment perquè implica fer molt de les caminades per amunt i per avall per el passeig, anar col·locant quadres. Sí que és veritat que enguany tinc dos ajudants més implicats en el tema. I després també tenim la taca final, que ja no són de les festes, però sí que és de l'estiu, que és el jazz. No?
Dilluns comença amb aquest concert de Cecil Malloring.
Exacte, Cecil Malloring, començàvem amb un pla fort i bueno, crec que és una ocasió que els poblers i les pobleres han d'aprofitar, perquè no és cada any que tinguem l'oportunitat de poder escoltar dos Grammys, bueno, una persona que acapara dos Grammys, el 2015-2017, i penso que és important, no, ja no perquè els premis, sinó perquè realment aquesta persona ha guanyat els premis perquè realment val, no?
Sí, sí.
I crec que serà positiu si aquí la plaça Alexandre Ballester, i penso que és un punt de partida, un pla fortíssim per començar, i sobretot també una cosa destacable és el fet de donar veu en aquesta... en aquests joves, que concretament Antoni Baquer és un director mallorquí que l'han convidat a poder formar part del jazz, que és reconegut com un bon director d'orquestra, però d'aquest cas d'orquestra jazz, no? Penso que és positiu donar veu en aquest col·lectiu de persones que també treballen humilment dins una esfera que potser no tens un CD, però estàs treballant i molt equiparable a qualsevol professional, i crec que és positiu. Uh-huh. I sobretot per ser poble, com ja crec que vaig dir en el moment, té jazz més que consolidíssim,
sí,
no?
24 edicions,
quasi un quart de segle.
Toni Simó, gràcies
per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.